Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha dimitit de tots els seus càrrecs i ha renunciat també a la seva acta de diputat. Ho ha dit en un comunicat, anuncia que abandona els càrrecs, inclòs a l'acta de diputat. Diu que adopta la mesura perquè creu que és el millor pel PSOE i així podrà dedicar-se en exclusiva a la seva defensa. La sortida es produeix, recordem-ho, arran de l'escàndol per la seva presumpta implicació en una trama de comissions vinculades del cas Coldo. L'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil de la UCO recull transcripcions de converses en què el secretari d'Organització, l'exministre José Luis Ábalos i la mà dreta, la seva mà dreta, Coldo García, suposadament discuteixen sobre cobrament il·legal d'una banda de 620.000 euros i de l'altra de 450.000. L'informe també apunta que Cerdán va ordenar a Coldo García que introduís dues paperetes de manera fraudulenta a les primàries del PSOE de 2014, que va guanyar Pedro Sánchez. I nou estiu, detalls al metro de Barcelona per les obres de millora. 7 estacions a la línia 4 entre Verdaguer i Trinitat Nova estaran sense servei durant més de 2 mesos a partir de final de mes. Els treballs afectaran més de 50.000 usuaris i tenen per objectiu reduir les vibracions que provoquen els combois. Ho ha destacat avui la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet.
Totes aquestes actuacions ens permetran, com deia, millorar el servei de la xarxa de metro que oferim a la ciutadania d'entrada perquè hi haurà menys incidències a la infraestructura i, per tant, el servei serà més fiable. Les obres, a més, minimitzaran les vibracions que hi ha en alguns punts de la línia 4. Aquest és un dels objectius en els que hi treballem any rere any quan abordem la renovació de les vies.
I hem d'informar d'importants afectacions de trànsit. A hores d'ara està tallada la B20, a Ronda de Dalt, a Jordà, en sentit Llobregat, per un accident. I també està tallada la B10, Ronda Litoral, al Moll de la Fusta, en sentit Trinitat, per la pèrdua de càrrega d'un camió. I almenys són 204 les persones que han mort en estavellar-se un avió d'Air India en una zona residencial poc després de l'airar-se de l'aeroport d'Ahmedabad. Hi ha 25 ferits que han estat traslladats als hospitals i es continuen buscant supervivents. La xifra de víctimes no és definitiva, ja que, segons informa el diari Indian Express, a través de fonts policials, totes les persones que anaven a bord d'aquest avió haurien mort. Per tant, encara és molt difícil conèixer l'abast de les persones que poden haver patit lesions a la zona residencial on s'ha estavellat l'avió.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 12 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, situació que continua sent ben tranquil·la, amb molt pocs núvols, però avui a moltes comarques no està pujant tant la temperatura com ahir a aquesta hora. De fet, estem retallant entre 3 i 7 graus respecte ahir al migdia, primeres hores de la tarda, i per tant les immediates hores seran de calor, però una mica més raonable a la majoria de contrades del país. Només cap a les comarques de Ponent, especialment entre la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià, arribarem a passar dels 35 graus, però en contrapartida, tot i que no pugi tant la temperatura, està havent-hi molta humitat i, per tant, molta xafogor arran de mar, a les comarques del prelitoral. Amb aquest cel, que comporta pocs núvols, alguns de prims, d'altres que s'aniran formant a la Costa Brava, no seran gaire destacables i esperant a un divendres en el qual sí que despertarem amb força núvols a la costa, amb un ambient molt càlid aquesta propera nit i atenció amb les tempestes que arribaran a últimes hores del divendres per les comarques de Ponent. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de les mobilitzacions convocades per Zeroport contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Entrevistarem Pere Bonet, que és portaveu de la plataforma. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la reacció de Brussel·les a la proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat i la problemàtica per la falta d'examinadors del carnet de conduir. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Àlex Portolés, nou president de la Federació Catalana de Cineclubs. Continuarem amb Patrimoni per parlar de la conservació del monestir de Sant Cugat amb la tècnica Natàlia Sánchez. I acabarem amb Cultura i la presentació del llibre El cavall espantat. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Fora ideologies ultres de les nostres escoles és el lema escollit per la plataforma de pares i mares de l'escola Mare de Déu del Carme de Terrassa per manifestar-se. Han sortit al carrer per protestar pels canvis que s'han produït al centre arran de l'arribada d'una nova directiva que assenyalen com a responsables dels canvis. S'han constituït en plataformes, diuen REC, Recuperem el Carmel, i han mobilitzat unes 200 persones. La plataforma compta amb més de 290 persones, 170 famílies, i la manifestació va sortir del carrer Voluntaris Olímpics i va arribar a la plaça Vella. Les famílies denuncien que s'ha imposat una ideologia ultracatòlica i volen recuperar l'escola d'abans amb els valors de sempre. Dins del centre, però, hi ha diversitat d'opinions. L'AMPA, per exemple, ha rebutjat la manifestació perquè creuen que no és la manera correcta de resoldre els conflictes. En canvi, l'Observatori dels Drets Humans, Comuns i Esquerra Republicana li han donat suport. El Departament d'Educació ha obert una investigació i el Parlament ha votat en contra de l'adoctrinament als col·legis i a favor de retirar el concert a aquells que vulnerin els drets fonamentals. Encara, però, no hi ha cap decisió presa per part de la Generalitat. Els manifestants exigeixen la destitució immediata dels responsables del gir ideològic del centre i la restitució del model d'escola catalana i progressista anterior. També demanen que l'alcalde Jordi Ballart es posi al capdavant de la seva lluita.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. El programa Coneixement d'Oficis de l'Ajuntament de Sabadell ha comptat amb la participació de 200 alumnes. La iniciativa té la voluntat de reduir l'abandonament escolar entre els joves de segon cicle d'ESO i en la cloenda del programa l'alcaldessa Marta Ferrés s'ha dirigit als alumnes.
El que vam fer és aquí sonar-vos instruments per agafar el control, perquè vull dir que això, vull saber buixar, vull treballar del sector que sigui, del que es vingui de gust i que al final doncs, podeu tenir una vida doncs, plàcida, que podeu treballar amb el que us agrada, que podeu decidir, crec que la vida és molt important també decidir en l'àmbit laboral i per tant doncs, que això us faci feliç.
Concretament, el programa Coneixement d'Oficis consisteix en que els alumnes de segon cicle d'ESO i d'Educació Especial assisteixin un cop a la setmana a tallers pràctics en les instal·lacions del Vaporllong, de Cal Molins i del Parc Central per, d'aquesta manera, tenir un primer contacte amb oficis relacionats amb les especialitats, unes sessions que s'integren en el currículum acadèmic de l'alumnat.
Us demanem disculpes per la qualitat d'aquestes declaracions que no hem pogut escoltar clarament. Continuem el repàs, però, de l'actualitat ara des de Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Aquest diumenge entra en vigor a Badalona la regulació més restrictiva per prevenir incendis forestals. Des del 15 de juny fins al 15 de setembre queda prohibit encendre focs a menys de 500 metres dels boscos, així com també fer treballs forestals que generin restes vegetals. Paral·lelament, el Departament d'Interior reforçarà la campanya d'estiu amb 133 bombers professionals i 266 voluntaris més respecte a l'any passat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la calor i el combustible acumulat després de 3 anys de sequera en forma d'arbres morts pot complicar l'estiu.
Venim de 3 anys de sequera extrema. Hem tingut pluges, però és veritat que aquestes pluges han fet que tinguem més vegetació, però ens espera un estiu molt calorós i, per tant, aquesta vegetació aviat s'assecarà i també es mataria el combustible.
Interior també ha posat en marxa una campanya de prevenció i autoprotecció per a persones residents en urbanitzacions amb risc d'incendi forestal, com podrien ser Canyet o la Conreria. La campanya vol conscienciar les persones que viuen en aquests indrets que sàpiguen què han de fer en cas que es declari un foc, tal com detalla el cap de bombers a Girona, Jordi Martín.
Estiguin doncs autoprotegides, que això vol dir doncs que les parcel·les estiguin netes, que l'entorn estigui doncs desbossat, però dos fets importants. Un és que l'incendi no ens pugui entrar en unes condicions ingestionables pel que fa als bombers i, per tant, puguem optimitzar els recursos que hi assignem, com també doncs si s'ocasiona a l'interior de l'organització, doncs també pugui sortir unes condicions que també puguin ser gestionables.
Badalona, a més, també ha tirat endavant el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals que ha quedat aprovat inicialment en el darrer ple municipal. Es tracta d'un instrument de planificació i gestió per reduir les causes dels incendis forestals, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.
Gràcies, Anna. I ara continuem encara al litoral des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La Comissió Europea ha advertit que abans d'estudiar el projecte d'ampliació de l'aeroport caldrà que les autoritats espanyoles adoptin les mesures mediambientals pendents de compensar dels danys causats al delta del Llobregat de l'anterior. Brussel·les manté obert un expedient d'infracció contra Espanya des de 2021 per la degradació dels ecosistemes que forma part de la xarxa Natura 2000, segons l'Agència Catalana de Notícies. La CNM assegura que aquesta advertència la van fer arribar als responsables de la Comissió Europea, a les autoritats catalanes i a ENA en la reunió que va mantenir el passat 2 d'abril. A banda de fer els deures pendents, la comissió també recorda que qualsevol nou projecte ha de complir tots els requisits pertinents amb la legislació ambiental comunitària. En aquesta mateixa línia s'ha manifestat l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, després de la reunió que ha mantingut aquest dimecres a la tarda el govern català amb els batlles i batlleses dels municipis més propers a la infraestructura.
Avui doncs ens sumem en aquesta reclamació de la Unió Europea. Un dia després d'aquesta presentació del govern ens arriba aquesta informació i, per tant, hem de sumar-nos en aquesta petició al govern de la Generalitat de fer els deures abans de començar a pensar en noves ampliacions.
I també s'ha mostrat contrari respecte a la proposta ha estat l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, qui ha criticat que l'augment de 90 operacions l'hora comportarà més soroll i contaminació pel seu municipi, un extrem que nega l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, qui amb la resta d'alcaldies socialistes han destacat els avantatges que, segons el govern, comportarà el creixement de la infraestructura.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. L'amazona Yolanda Jordán del binomi equestre de Castellà és una de les triades per la ramaderia Paco Martí per representar-los al World Equestrian Festival de Quisgrà, a Alemanya. La màxima responsable de la hípica castellarenca participarà en la competició amb més prestigi del món, després d'uns Jocs Olímpics. Ho farà en el mode exhibició de doma clàssica, ja que la ramaderia Paco Martí l'ha escollida per muntar a un dels seus cavalls. Jordán valora el que representa per binomi equestre una decisió com aquesta.
Primero, una satisfacción y un orgullo y el agradecimiento a Paco por contar con... Se lo voy a poder agradecer de por vida. Y muchísima, bueno, alegría por él porque se lo estará. Es que es el mejor. O sea, es que han dado en la tecla, ¿sabes? El mejor para representar España. En esta raza y con esta capa tan, tan bonita, ¿no? Pero lo que se nos representa a nosotros simplemente ahora mismo como experiencia, porque la verdad es que yo a nivel internacional no he podido llegar nunca, solo a nivel nacional, en el mundo del deporte, y también es muy difícil porque es como todo, ¿no? Tú puedes ser muy buen corredor, pero si no tienes un buen coche, y todo esto pues cuesta mucho dinero. O sea, al final, la alta competición, hay mucho talento en España y hay muchísimos caballos con posibilidades, pero llegar arriba, claro.
Del 27 de juny i fins al 6 de juliol el World Equestrian Festival celebrarà les instal·lacions de Chio a Aachen, el més prestigiós festival europeu on més de 600 cavalls es donaran cita. En aquest esdeveniment, fundat el 1924 a Aquisgrà, participen uns 330 atletes de 32 països on castellà estarà representat. L'Amazona és experta en doma clàssica, alta escola i de diversos estils de doma diferents, amb un ampli bagatge de més de 30 anys. Aquí participarà amb el Botticelli, un semental de 10 anys dels més valorats de la ramaderia de Paco Martí, un pura raça espanyol criat i domat per aquest tipus d'esdeveniments.
Gràcies, Albert, i tancarem amb la crònica de Sant Cugat Serabella.
El Servei de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat serà l'encarregat de gestionar la programació del Teatre La Unió i la Sala Clavé, una gestió que serà possible amb la creació d'una comissió artística que s'encarregarà d'oferir una programació amateur i professional. Tot i que encara no hi ha una data fixada d'obertura del nou espai, 15 anys després que se sabés la situació de fallida econòmica de La Unió i del mal estat arquitectònic de l'edifici, sembla que aquesta està més a prop que mai. Tal com ha detallat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, durant el Consell de Cultura celebrat aquest dimecres, l'obra d'escenotècnia es troba al 95%. De fet, el 5% pendent són escomeses de llum, certificats energètics o acabar de posar la porta que ha d'anar al carrer Colom. Així, el Teatre La Unió és un equipament de titularitat municipal que gestionarà des del Servei de Cultura, a través d'una comissió. Tal com ha informat la membre de l'equip de Cultura, Anna Castell, s'ha pensat un sistema de comissió artística per evitar un únic programador.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
La proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat ha comportat un munt de reaccions aquests dies. Les favorables, patronal i alcaldia socialistes. Les contràries, entitats ecologistes i socials. Una d'aquestes darreres és Zeroport, que aquest matí ha convocat una manifestació dissabte 28 de juny davant el Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume. Aquest cap de setmana, però, també es mobilitzaran al Prat. Per això marxem fins al Prat Ràdio. Víctor Asensio García, explica'ns.
Aquest cap de setmana el moviment ecologista Zeroport torna a sortir al carrer. Ho fa per denunciar el nou acord entre el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA per ampliar l'aeroport del Prat, una operació valorada en 3.200 milions d'euros que preveu allargar la tercera pista i afecta de ple dos espais protegits, la Ricarda i el Ramolar Filipines. Segons els impulsors, com el col·lectiu Zeroport, el que hi ha al darrere és un model econòmic basat en el turisme massiu, l'emergència climàtica obviada i una nova ferida oberta al Delta del Llobregat. En parlem amb Pere Bonet, portaveu de Zeroport. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com heu rebut l'anunci del nou acord per ampliar l'aeroport del Prat?
Doncs amb indignació, no? Amb sorpresa no ho podríem dir, perquè d'alguna manera esperàvem que un dia o altre acabarien sortint, doncs això, concretant exactament quina proposta d'ampliació d'aeroport tenien, i un cop ho han concretat, doncs no s'han estat de res, no? Tal com deies, afectant els dos espais naturals protegits al Delta Llobregat, a la Ricarda i al Remolà. I bé, nosaltres, si tenim molts arguments en contra en general de la idea d'ampliar l'aeroport, doncs se'n suma doncs això, no? Aquesta agressió, diguem-ne, bastant difícil d'empitjorar, diria jo, en els espais naturals protegits del Delta.
Sobre l'anterior ampliació no en coneixíem gaire detalls tècnics. Sí que sabíem que s'ampliava, o es volia ampliar, la tercera pista 500 metres en direcció a la Ricarda. Sabíem que aquests 500 metres en realitat eren 900 perquè s'ha de posar a la zona de seguretat, etc. I sabíem que es carregava bona part o una part important de la llacuna de la Ricarda. D'aquesta nova ampliació sí que en coneixem molts més detalls tècnics, sí que hi ha hagut doncs, un oferiment tant a la premsa com després en alguns ajuntaments se'ls ha explicat una miqueta més en detall com es faria, i hem pogut veure la previsió de destrucció de la Ricarda que hi havia de l'anterior ampliació, que era pràcticament absoluta. En aquesta es parla de reconfigurar la llacuna de la Ricarda, de perdre un braç i posar-lo en un altre lloc. No sé si des de, a banda de, per cert, que l'altra banda, on hi ha la llacuna del Ramolar a Filipines, també es veuria afectada. No sé si des de Zeroport valoreu que és possible reconfigurar aquestes llacunes.
Mireu, nosaltres estem en contacte amb biòlegs, ambientalistes, i sempre ens diuen que sembla que la perspectiva que té en aquest cas el Partit Socialista, no, AENA, al llarg dels anys, és una perspectiva que té poc a veure amb el que diu la ciència, no? A vegades sembla com si la qüestió és si la pista ha de passar físicament per sobre de l'aigua de la llacuna de la Ricarda, i no és això, no? Estem parlant d'ecosistemes molt rics, ecosistemes únics, que ja han estat molt afectats per l'anterior ampliació de l'aeroport, i aquí s'està plantejant una agressió. Que si uns metres més endavant o uns metres endarrere, no és la qüestió ni molt menys important, diria jo, no? I deixa'm dir-te també que el senyor Sargatal, que sembla que és qui dona una mica la cara, no?, de la Generalitat per aquest projecte, i sempre ven unes compensacions amb molt d'optimisme, com una cosa fantàstica. Creiem que aquest senyor té un problema especial en aquesta concepció d'artificialitzar la natura com si la poguéssim manipular com vulguem, i llavors generar un aeroport d'ocells, no?, com ha dit alguna vegada, en un altre espai, no? No és així. La Ricarda i el Remolà són espais que s'han de preservar tal com són, i agredir-los és una cosa que no compensaràs mediambientalment fent una llacuna artificial en una altra banda, no? I això ja és una, diguem-ne, per començar, conceptualment hi ha un error de base. Després, a més, també creiem que és una mala idea perdre zones agrícoles en el delta de Llobregat precisament per fer aquestes llacunes artificials, perquè també tenen el seu valor mediambiental. Per tant, creiem que hi ha un problema de concepte des de l'inici.
De fet, recuperant una miqueta també el que deia Jordi Sargatal, el secretari de Transició de la Generalitat, el 324 fa un parell de dies, deia que volien fer que la Ricarda fos un espai molta més biodiversitat marina, subterrània o submarina, fins i tot de petits mamífers, no?, però sense ocells. Això científicament, vosaltres que esteu en contacte també, i ho esmentaves abans, amb personal doncs específic, ecologistes, biòlegs, etc., és possible fer un espai natural on no hi hagi ocells, perquè recordem els ocells impedeixen una bona circulació dels avions?
De fet, ja la Ricarda ha tingut massa, diguem-ne, dany en la qüestió de l'avifauna. És veritat que els ocells a la Ricarda no són els que eren, i evidentment l'activitat de l'aeroport, que està allà al costat, doncs l'ha afectada, no? Però és que també té valor en altres aspectes de la biodiversitat, eh? Ens parlen els biòlegs de la vegetació, de la llacuna de la Ricarda, que té, diguem-ne, algunes espècies pràcticament pròpies només d'aquell espai, perquè hem de pensar que és un antic braç de desembocadura del Llobregat que s'ha mantingut més relativament verge en els espais del delta, i això té el seu valor intrínsec, eh? I també, evidentment, altres tipus de fauna. Però és que, dic altre cop el mateix, aquest senyor Sargatal té una concepció de reproduir artificialment la natura, es fa la sensació que fins i tot és una cosa que l'il·lusiona, és una cosa quasi personal, que xoca molt amb el que ens diuen els experts científics amb qui comptem, que ens diuen que el millor que es pot fer amb aquests espais és bàsicament preservar-los al màxim i alterar-los al mínim.
De fet, recordem que molta gent pensa que la llacuna de la Ricarda és artificial, però no ho és pas. És, com deies tu ara, Pere, és un antic braç del riu, que doncs ha desconnectat del riu, però és natural, és d'origen natural. En tot cas, també parlàvem de la renaturalització dels espais, també ho has comentat, dels espais agrícoles. Aquí, de fet, s'ha trobat també frontalment, tant amb Unió de Pagesos com la Cooperativa Agrícola del Prat, que ja han dit que això no ho veuen. Es parla d'una anella verda. Com valoreu aquestes compensacions del 1-10, que s'ha dit tant aquests dies, no?, d'aquestes 27 hectàrees d'afectació per 270 de compensació? Això és viable, això és possible? Hi ha tant d'espai per realment compensar? Això us ho creieu després de que no s'hagin fet les compensacions anteriors?
És que t'anava a començar la resposta per aquí, la qüestió de la credibilitat, no? Perquè si en l'anterior ampliació de l'aeroport ja es van anunciar unes compensacions que no es van complir i evidentment es va pronosticar que, diguem-ne, la biodiversitat del delta es preservaria i tindria un bon recorregut, i ha sigut absolutament el contrari, si ja ens tornen a presentar compensacions, que al final no són tan diferents del que presentaven fa uns anys, clar, tenen un problema de credibilitat. I al final, ho torno a dir, sembla una visió... Crec que hi ha un article del Narcís Prat al diari Ara, no sé si el van publicar ahir, ell parlava d'una visió com de parc temàtic. O sigui, es té una il·lusió de convertir el Delta en una zona amb llacunes artificials en què la gent de l'àrea metropolitana suposo que podrà passejar, perdent absolutament el caràcter dels ecosistemes del Delta, que són el que els dona aquesta riquesa intrínseca.
Mm-hmm. I si ens centrem més en la part del model econòmic, ja més aviat, deixem de banda, no, diguéssim, que no es pot, però la part ecologista, vosaltres tampoc esteu a favor, diguéssim, d'aquesta ampliació pel model econòmic que representa, no? Per la consolidació del model turístic, etc.
Absolutament, Nosaltres, home, aquí al Prat, evidentment, em sembla... que hem de parlar de Delta i hem de parlar de l'afectació dels espais naturals, però com a aeroport intentem portar moltes altres arguments sobre la taula pels quals creiem que és una mala idea ampliar l'aeroport, no? Ampliar aeroports en plena emergència climàtica, però no al Prat, sinó a Barajas o als altres aeroports espanyols que es volen ampliar o als altres llocs europeus on també hi ha conflictes amb aquesta qüestió, és una mala idea ampliar aeroports perquè el sector de l'aviació aporta moltes emissions de les que contribueixen a l'escalfament global. Tenim un problema amb les emissions del sector transport a nivell global i dins del sector transport, especialment amb l'aviació, que està creixent d'una manera descontrolada. Tenim un problema amb les emissions. Per tant, per aquí ja és una mala idea. Model econòmic, com deies. Aquí al final s'està aprofundint en aquesta turistificació de l'economia catalana, de Barcelona, de l'àrea metropolitana, i sabem que això també té conseqüències negatives des del punt de vista econòmic. Els economistes tenen demostrat el vincle que hi ha, per molt que a vegades es vulgui negar també, entre accés a l'habitatge, preus a l'habitatge i turistització de l'economia. Sabem també els problemes de precarietat laboral, salaris baixos que tendeixen a encomanar-se amb altres sectors dins d'una economia especialitzada en el turisme i llocs de treball precaris en molts sentits. I després també posem els arguments de salut pública sobre la taula, perquè també entenem que són importantíssims, no? Sabem que tenim un problema de contaminació de l'aire a l'àrea metropolitana, això és una cosa ben sabuda, les pròpies institucions totes ho tenen constatat i en teoria prenen mesures per fer-hi front, i evidentment l'activitat de l'aviació és un contribuent molt important amb aquesta contaminació de l'aire. Està també comprovadíssim les partícules que genera els avions, especialment a prop dels aeroports, però també a una certa distància. Això ho patim aquí a prop dels aeroports, però també està demostrat, per exemple, que les partícules de l'aeroport del Prat arriben al centre de la ciutat de Barcelona. I aquestes partícules tenen efectes greus sobre la salut, malalties respiratòries, demència i molts altres tipus d'afectacions a la salut greus, no? Això també està demostrat, i sense parlar també de la contaminació acústica, que també afecta les ciutats properes a l'aeroport, algunes més que les altres, però també és un problema seriós de salut per als veïns que viuen a prop de l'aeroport.
Per tots aquests motius, confieu que hi ha alguna via de poder aturar una ampliació com ja s'ha fet anys anteriors? És a dir, i més enllà de si es pot aturar, és com? La mobilització, la pressió cap als governs pot ser una fórmula, o confieu també en que a instàncies europees, que per exemple ja han dit que no acaben de veure-ho tot clar, però que poden canviar d'opinió, poden ser una opció també per aturar aquest projecte?
Clar, nosaltres apostem per la mobilització. És el nostre àmbit. Creiem, sincerament, que tenim un paper important aquí, i creiem que la força al carrer, l'oposició en aquest projecte, és important que sigui evident, i que aquesta pressió la noten els responsables polítics. Penseu que ells estan plantejant una il·legalitat, que és carregar-se efectes reals, carregar-se espais naturals protegits amb el màxim nivell de protecció per la Unió Europea. Per fer això, han d'argumentar un suposat interès general que passi per sobre d'aquesta protecció. Evidentment, les mobilitzacions als carrers posen en qüestió que realment existeixi aquest interès general. Quin interès general hi ha per fer aquesta barrabassada si els sectors socials que s'hi oposen són molt amples? Per tant, entenem que la mobilització és molt important, i per això estem convocant aquestes dates. Recordem, aquest dissabte al migdia a les 12 Ni un Pan de Terra convoca manifestació a la plaça de la Vila del Prat, una manifestació pels carrers de la ciutat. I avui, Zeroport, hem anunciat en roda de premsa una convocatòria de concentració a la plaça de Sant Jaume el dissabte 28 de juny, també a les 12 del migdia, I, evidentment, amb aquestes mobilitzacions serà important fer una demostració de força.
I encara més, diumenge, no?, també hi ha una mobilització, en aquest cas a Barcelona, parlant sobre el tema de creixement turístic, que també hi participeu, d'alguna forma, no?
Exacte. A curt termini tenim un cap de setmana intens. Sí. Dissabte a les 12, plaça de la Vila del Prat, i a Jardinets de Gràcia, diumenge al matí, manifestació per al decreixement turístic i contra aquest model d'economia que entenem que no és el que interessa aquest país. No?
Més enllà de... Evidentment, no, és un tema global, és un tema de país, és un tema fins i tot del món, el com està vivint aquest creixement aeroportuari, aquest creixement d'infraestructures, etc, les emissions. Però a nivell local, no sé si t'ha sorprès el trencament de la... diguéssim, d'aquesta idea més homogènia que hi havia a l'Ajuntament d'estar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat, quan doncs el portaveu i líder dels socialistes d'aquí al Prat s'ha doncs, posicionat a favor d'un projecte, evidentment, que ve també del Partit Socialista de Catalunya. No sé si s'ha sorprès, si us ho esperàveu.
Sorpresa, no sé si és la paraula, però home, crida l'atenció, no? Crida l'atenció un gir de discurs. A més, bé, llegíem com cantava les virtuts d'aquest nou projecte, que sincerament tampoc el veiem gaire diferent del que es va oposar, és el que deies, una mica menys d'afectació a la Ricarda, però entrant a afectar el Remolà, que és l'altre espai natural protegit. La veritat, no veig que hi hagi un gir gaire important conceptualment per canviar de posició. Entenem que aquí doncs, són motius polítics que potser ell podrà explicar més al detall, però evidentment ens sembla una mala notícia, no? Una mala notícia veure un partit socialista que va tan lligat amb els interessos, amb l'agenda de la patronal i que més fins i tot sembla que costi tant trobar esquerdes internes, no? Realment van a una... i els tenen disciplinats, i si alguna veu havia sonat que sortia una mica de la línia, com per exemple el PSC aquí del Prat, doncs és bastant decebedor veure que tenen la capacitat de disciplinar també les poques veus crítiques, quan en canvi veiem que és un projecte que genera molt rebuig en general a la ciutadania i segur també en bases socials properes al Partit Socialista, votants, etc. Bé, ells sabran aquesta aposta que fan per alinear-se sistemàticament amb l'agenda de la patronal.
Creus que el Parlament pot també fer pressió al govern d'Illa perquè no hi hagi aquesta ampliació o perquè es canviï, almenys el concepte?
Clar, em preguntaves, no?, una mica, a part de la mobilització, la via institucional. Més del que s'està fent segur que es podria estar fent, no? Veiem que hi ha alguns partits que s'oposen al projecte, però a part de les bones paraules i de, diguem-ne, donar suport a les convocatòries que es facin, doncs ells tenen posicions influents en diverses administracions, per exemple, el Parlament de Catalunya, per fer-se valer i aconseguir que aquest projecte d'ampliació de l'aeroport es retiri. No? Jo no sé si amb una votació, ara venen la negociació dels pròxims pressupostos de la Generalitat, a Madrid també sabem que hi ha un equilibri de poder que és el que és, no? Si els partits que s'oposen fan valer la seva força, poden fer molt mal i a contribuir a que retiri aquest projecte. Veurem els pròxims mesos. Nosaltres intentem precisament fer aquesta pressió per incomodar a tots els responsables polítics i fer-los moure en la línia de contribuir a retirar aquest projecte.
Pere Bonet, portaveu dels aeroports, us espera un estiu calent, no em refereixo només a les temperatures.
Que també.
Però de moltes mobilitzacions, i veurem. Sempre els estius darrerament aquí al Prat acaben sent més
intensos,
o menys iguals.
Sí.
Que vagi molt bé, Pere,
molt
moltes
bé.
Gràcies.
A vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i obrim aquesta finestra a l'opinió ciutadana, aquesta tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb el Xavier Soleil, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També saludem el Joan Tamayo, que és advocat i activista, i com sempre ens espera a Terrassa. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom. Què tal?
Molt bona tarda. I la Lourdes Dalmau, que també ens acompanya, és professora, llicenciada en Economia i Empresa, la tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Bona tarda, Lourdes.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, doncs acabem d'escoltar una de les veus contràries a aquesta ampliació de l'aeroport del Prat. Ahir ja vam tractar el tema, ho vam fer amb tertulians precisament del Prat, de Castellà i de Badalona. I avui continuem perquè també hi ha hagut reacció per part de Brussel·les. D'entrada faré com ahir, us preguntaré als tertulians si sou partidaris o contraris a aquesta ampliació i així sabem una mica per on anem tots plegats. Xavier, a favor o en contra?
Tinc els meus dubtes i després els podem parlar, lògicament els parlarem, perquè per una banda no m'agrada el posicionament moltes vegades que sempre hi ha constantment del no a tot d'algunes entitats i després d'això ens ha provocat, entenc, algunes frenades a l'avançament d'algunes coses que tard o d'hora s'havien de fer i s'han anat fent. Per tant, tampoc... Ara, per altra banda... tinc els meus dubtes de que si... A veure, la pregunta és el mateix, si aquesta ampliació no serà una segona ampliació, perquè ja la primera ja va ser a finals dels primers del 2000, no? O farà 25 anys, i després no en requerirà una altra, no? Per tant, això que potser al final doncs, bueno, és una carrera que hi ha, a veure doncs, quin aeroport doncs, pot aconseguir doncs, més moviment, més, lògicament, doncs, més operacions, amb operacions que, a més, doncs, tenen una implicació econòmica molt important. És veritat que hi ha un interès, diguéssim, que fer l'aeroport doncs, que sigui més viable i factible per poder estendre grans operacions doncs, per aeroportuàries i connexions a Àsia, o connexions també a Estats Units... Però, per altra banda, penses, bueno, potser això justifica aquest interès en poder, diguéssim, afectar totes aquestes zones que després hem estat durant anys protegint. O bé, per altra banda, dius, és que el problema potser és l'aeroport en si. És que el problema ja no és l'ampliació, el problema és l'aeroport, i el que tenim, no? Només el que s'ha d'ampliar a 500 metres, a 440 metres per un cantó i 60 per un altre, no? Aquesta tercera pista. El problema en si mateix és l'aeroport, que en el seu moment, doncs, lògicament es va dissenyar, doncs, quan no hi havia aquesta sensibilitat mediambiental, en un lloc que ara no es faria. Ara no es faria una pista, ni dos, ni tres. Ara no se'n faria cap, segurament. Difícil, s'hauria de buscar un altre emplaçament, no? Tinc els meus dubtes.
Val, o sigui que aquí tenim el cor dividit, diríem, no?
Bueno, a veure, perquè potser també... El més fàcil, i ho dic així, el més fàcil és dir que no, perquè això... Bueno, no, a veure, estudiem-ho bé. També és, i ara deixo anar un comentari. Jo recordo que quan fa molts anys es va dissenyar i la famosa C-25, l'eix transversal entre Lleida, Manresa i Girona, hi va haver molta oposició també, doncs, sobretot en els trams que passava per la zona del Montseny i tal. I finalment hi va haver oposició en el traçat inicial. Després hi va haver molta oposició també quan es va desdoblar. Però finalment ha quedat una infraestructura que és molt útil pel territori i que no ha provocat, perquè s'ha fet ben feta, si van gastar molts de diners a fer una infraestructura ben feta.
Acostuma a passar, sí. I que d'alguna forma
ha facilitat que el territori doncs, sigui més ben interconnectat i no hi ha hagut substancialment una afectació important a nivell mediambiental. Per tant, aquests exemples també hi són.
Vinga, anem a més opinions. Joan, tu com et pronuncies?
Bé, em sap greu discrepar totalment amb el Xavier, però jo em pronuncio en contra totalment, perquè no és que sigui fàcil dir no, és que és massa fàcil dir sempre sí als interessos econòmics, als grans econòmics d'un sector de la societat. Això sempre hi ha un sí a punt, sense pensar en res, sense pensar en impactes, sense pensar en el futur d'aquest planeta, que jo contínuament hi penso pels meus, no per mi, sinó pels meus fills i pels meus nets. I per tant, si és un projecte que segueix apostant, aquest i molts més, no només aquest, un projecte que segueix apostant per una societat, per un sistema insostenible, depredador, basat en el consum, en la turistificació, etcètera, sempre he de dir que no, perquè el explicar a tothom, si volem salvar el planeta del canvi climàtic i de l'autodestrucció, és dir no a aquests projectes. El que passa que, clar, és molt més fàcil, costa molt més menys dir sí, perquè és la corrent, és el que toca, tot i sortirem guanyant, quan no és veritat que tot i sortirem guanyant, etcètera, aquest discurs fàcil és molt més fàcil de dir-ho. Per tant, el més difícil, precisament, és dir no. I no, però no simplement, sinó no amb contingut i amb arguments que no s'escolten, perquè escolteu bé les entitats que s'estan oposant al projecte, escolteu-les bé, llegiu-les bé, llegiu tots els arguments i discutim aquests arguments, que això no es fa, evidentment, només es diu, mira, els que diuen que no. Els que diuen que no, tenim arguments molt, molt, molt fonamentats.
Mm-hmm. Lourdes.
Bueno, pues jo estic més en la línia del Xavier, perquè entre el blanc i el negre em defineixo com un gris. Hi han coses que són positives i n'hi han d'altres, diguem-li, que perjudiquen fins i tot els municipis del costat per al soroll, la contaminació, a part del tema de la Ricarda, no? Allà hi ha moltes espècies, i jo sóc proespècies...
I dels espais agraris que hi ha.
Sí. Ara... crec que un cop es havia estudiat la possibilitat de fer-ho una pista a través del mar. Sembla que les ciutats més avançades estan fent aquestes pistes que, diguem-li, van arrel del mar. Ara, és molt més car. No sé, d'alguna manera crec que si es va fer també els aeroports de Girona i de Reus, no? Una mica la voluntat jo crec que era treure els avions petits, més... I desplaçar-los cap a aquests aeroports eren més petits i deixar aquí espai per als avions més grans, el fet que es vulgui fer un hub internacional amb els països d'Orient, home, jo crec que val molt la pena, si no d'aquí dos dies Madrid ens avançarà i diran que Madrid té moltes avantatges i que nosaltres no. Clar, si a tot anem posant-li traves, doncs ens enredarirem indiscutiblement. Ara, s'ha d'escoltar, diguem-li, tots els posicionaments i estudiar-ho tot, perquè aquest turisme, penso que era el Joan, no? Deia, tant turisme o no sé què. Bueno, jo també restringiria, perquè de vegades aquest turisme low cost ve tan baix, més que deixar-nos guanys, al final ens acaba deixant, diguem-li, una despesa d'impacte mediambiental que s'ha de cobrir amb els diners de la població, no?, via impostos. Per tant, bueno, tot això s'hauria de tenir en compte i s'hauria de mirar i s'hauria de buscar una solució que fos equilibrada. Clar, jo per una banda sento aquestes
organitzacions... Però veieu, Lourdes, aquesta possibilitat d'aconseguir un equilibri dins de precisament de les característiques d'aquest aeroport que es troba en un delta...
Sempre hi haurà alguna cosa que perdre. O sigui, per exemple, si fan la pista que en vés de fer una 4... Vull dir, en vés de fer-ne més, doncs, si només és una, i diuen de si es traslada, per exemple, els aiguamolls que hi ha allà de la Ricarda o el que sí. Per exemple, sentia una catedràtica de l'Autònoma, doncs deia que allò es perdria, que era insubstituïble, no? Bueno, potser allò és insubstituïble, però potser podem trobar una cosa que no sigui tant al 100%, però ens aconsegueixi reduir l'impacte una mica. Llavors, també els municipis dels costats, per sorolls, també tenen contaminació. Pues, també en aquests municipis, d'alguna manera, s'ha de controlar. Hi ha un tema de taxes, perquè, clar, preu per preu, les companyies aèries totes volen venir a l'aeroport del Prat. No se'n volen anar a Girona o a Reus. Aleshores, una mica, doncs, totes... O sigui, hi ha tants aspectes a mirar que crec que és des del Col·legi d'Enginyers que ells estan a favor, diuen que ho veuen una cosa factible i que millorarà i tal, des del tema del sector econòmic català, els empresaris, doncs, també estan a favor. Per tant, no es pot dir que tot que no, i s'ha d'anar buscant l'encaix que permeti que la gent estigui satisfeta.
Però això, aquest encaix, ha de tenir també l'aprovació, el vistiplau de la Unió Europea, de la Comissió. I la Comissió està dient, senyors, aquí hi ha coses pendents, no s'han fet els deures.
Li costa molt pronunciar-se,
Des de la Sabatrassada. Des de la Generalitat també estan dient tranquils que això a la tardor ho tindrem tot resolt. Jo no sé si al final s'acaba resolent aquests temes pendents que hi ha, si al final la Unió Europea, que tant ha reclamat doncs, la protecció d'aquest espai, d'aquests espais naturals acabarà cedint o dient que endavant teniu el nostre vistiplau. Què us sembla, Xavier?
Home, a veure, efectivament la Unió Europea valorarà si d'alguna manera aquestes raons d'interès públic que són les que podrien justificar aquesta intervenció en una zona que està protegida, doncs són lo suficientment rellevants com per poder dir, doncs, escolta, doncs sí, ok, no? I també ha de contemplar quines altres compensacions hi pot haver. Es parla de fer crear, que això després una mena d'anella verda, sí, al voltant de una 240 hectàrees, si no recordo malament, al voltant de la zona aeroportuària. Bueno, aquesta anella verda hem de veure si realment això ajuda i favoreix, doncs, evitar una aproximació de la construcció, de l'urbanització a l'aeroport, doncs, amb l'excusa de crear més pàrquings, amb l'excusa de crear més zones logístiques de transport, no? Perquè al final cap un aeroport al final atrau tot això. Bueno, si tu aconsegueixes crear aquesta zona verda o aquesta anella verda amb unes, 270 o 240 hectàrees al voltant de l'aeroport, doncs potser això és realment és més favorable que no tenir-la, perquè ara en aquest moment segurament doncs això s'està poblant des d'espais de dipòsits de vehicles nous que s'han de transportar amunt i avall, etcètera. Vull dir, hem de veure, o hauran de veure, si això doncs compensa aquesta afectació més gran a la Ricarda que no al Remolar. I a més hi ha un altre aspecte també. Dius, bueno, tenim tres pistes, aquesta és la tercera. La pista que es vol ampliar, aquesta tercera pista, no requereix una nova pista, una quarta pista seria sí que una afectació molt més important, encara que la fotessin dins del mar. I per altra banda també hem de recordar que aquesta pista s'amplia per on s'amplia per evitar un problema que els veïns del Prat i de les zones diguéssim urbanitzades doncs tenen amb les altres pistes, sobretot la pista que va, diguéssim, orientada en direcció al mar, no en paral·lel, que és la que provoca més afectació a nivell de soroll i afectació doncs, a la població colindant. No? Per tant, aquella es descarta que aquella pugui ser la pista doncs, on puguin aterrar avions de, diguéssim, de grans operacions no? que puguin intercontinentals, i es facilita, entre cometes, aquesta, que és la que menys afectació té a la ciutadania de l'entorn. Entrada, poden ser arguments que la Unió Europea valori. Però, bueno, també és veritat, i segurament aquí el company Joan Tamayo estarà d'acord, que hi ha uns interessos econòmics molt importants al darrere, perquè estem parlant de més de 3.200 milions d'euros, i per tant aquí hi ha molta gent i moltes empreses que estan desitjoses de que hi hagi aquesta inversió pública per poder actuar, no? Vull dir, aquí hi ha molts milions pel mig. Sí, és evident, sí. És evident.
El món empresarial és el primer que ho reclama. Joan, tu ho veus factible amb les característiques d'aquest aeroport en la zona on es troba, que hi pogués haver un equilibri?
No, bueno, és que jo quan es parla d'equilibri em fa gràcia, perquè equilibri de què? O sigui, l'equilibri de què? O sigui, posar d'acord aquests interessos de grans companyies de 3.000 milions o 3.000 milions o els milions que sigui, que tenen uns interessos molt forts per un cantó i a l'altre cantó el medi natural, els ocells, les granotes, la gent... És com si ens reuníssim una taula i anem a buscar un equilibri. Això no és una taula de mediació. Això no funciona així. Els interessos d'un són tan forts que al costat de l'altre no tens cap poder. Per tant, això no és un equilibri. L'equilibri estaria en dir, de forma valenta, no es fa ampliació d'aeroport. O sigui, no hem d'anar per aquí. O sigui, el problema no és l'ampliació de l'aeroport, el problema és apostem per un model nou. Perquè ara estem parlant d'això i d'aquí uns dies parlarem de les multes que els estan posant els cotxes que al centre de Barcelona, al centre de les grans ciutats, que contaminen, l'aire contaminat, tot això tornarà a sortir d'aquí unes setmanes. Però ara ningú parla de que els grans avions, l'aviació, els grans transports, que precisament són els que volen impulsar en aquest aeroport, són els que més emissions produeixen en l'atmosfera. L'aviació és el transport que té més petjada de carboni a l'atmosfera. No oblidem això. Per tant, és això, l'equilibri és dir, canviem de sistema, apostem al transport per carretera, camions i camions i camions. En canvi, tenim les vies de trens fetes una merda quan el transport es podia fer per tren, perquè és el transport més net. Ningú aposta per això. Per tant, anem endavant, fugim endavant. Doncs vinga, endavant, destruïm el planeta, cap problema.
Jo penso que la intenció no és fer el transport de béns i de mercaderies per via aèria, perquè per això ja tenim els vaixells que venen, bueno, ja tots ens coneixem, no? Això per una banda, i a l'hora d'on terminar...
Transport de viatgers, és transport de viatgers.
Aquests, anava a dir, aquests ens inunden el port de Barcelona, i clar, tenim, diguem-ne, som una ciutat atractiva pel turisme, i jo l'únic que faria és això, doncs, reduir el turisme en base a turisme de més qualitat, no? Perquè ens deixi més recursos. Llavors, quan parlàveu de les normatives de la Unió Europea, fa una estona ho comentava, no? De que, aviam, està molt bé tota aquesta normativa europea, però fixeu-vos una cosa. Jo ara visc en un lloc que estic a prop d'una zona verda i tal. Últimament, diguem-li, no la desbrossen, perquè, pues, per conservar la biodiversitat. Vull veure d'aquí un mes o no si això no s'incendia. I llavors ni biodiversitat ni històries, tot se'n va a la porra. Vull dir, clar, és que una cosa és l'interès per... Jo soc molt animalista, que coneix, ho sap, que a mi, diguem-li, m'agrada conservar la naturalesa, soc amant de les bèsties i no m'agrada mai que siguin maltractades. Però el que passa és que també tenim una situació a vegades de perills que la Unió Europea ens pot, per exemple, això de, no es poden netejar les torrenteres, que llavors provoca de vegades els aiguats quedin frenats si vinguin de cop, o per exemple ara se m'ha anat una altra idea del cap, que sí, no, el tema de parlem dels pagesos, com estan amb els llops, clar, és molt maco que hi hagi molta biodiversitat, però el pagès que li van matant les ovelles o el que sigui, pues, francament, a més de la inseguretat que li representa, ell està per allà i que sigui atacat per una bèstia d'aquestes. Per tant, a mi m'agrada molt la naturalesa, m'agrada molt, però vull també un equilibri de seguretat. Dic seguretat per les bèsties, dic seguretat també, per exemple, pels incendis i d'altres.
Sí, però tota aquesta gent que dius afectada no han tingut veu, no se li ha donat cap veu ni a la comissió tècnica ni a cap comissió que ha decidit això. Bueno, aquesta és l'altra. La gent no té veu.
Jo, això
deu,
sí.
És únic exclusivament als que t'interessa.
Sí, el Ministeri, AENA i la Generalitat. Aquest és l'acord.
A mi el que m'agrada sempre quan haig de prendre una decisió és posar en una balança pros i contra, valorar-los. Potser és una mica la desviació, diguem-li, quan haig de valorar un examen, no? M'agrada valorar-los, valorar-ho amb un número, quantificar-lo. Després hi ha altres aspectes qualitatius, no quantitatius. Però en base amb una balança tinc els contres, amb l'altra balança tinc els pros. Valoro cada una de les coses amb una quantitat. Llavors sumo i veig el conjunt que crec que és el millor. Vull dir, una mica em guio, no per als sentiments, clar, mira, seria perfecte, no?, poder viure en un lloc on es respectés tot, però no és així, són persones, les ciutats mateixes són llocs on sortim de la naturalesa i de tots els elements que estem acostumats a veure, o sigui, hauríem de veure si visquéssim d'una altra manera.
Xavier.
No, a veure, quan hi ha un projecte d'aquests tan grans, no és el mateix un projecte tan gran que contempli una inversió en recuperació, en tornar a fer possible que d'alguna manera hi hagi una reversió, diguéssim, en positiu de l'actuació que tu estàs fent, que no, que es faci una destrucció sense cap mena de criteri, com una urbanització que, doncs, com les que es feien als anys 70 o 80 a gran part del nostre país, a prop de zones de Maresme o la zona del Garraf o el Tarragonès, i que després allò era campi qui pugui i després ha quedat el que ha quedat. Perquè, clar, potser aquí la Unió Europea, a part de valorar això, potser pot imposar que aquestes inversions, una bona part d'aquestes inversions, sigui en recuperar, diguéssim, tota l'afectació en aquest entorn. Si això és així, home, potser sí que es podria fer compatible aquesta ampliació si després, i l'exigència hauria de ser molt clara, de quines inversions ha d'exigir per poder, diguéssim, recuperar tot aquest entorn.
O reduir l'impacte.
Es vegi el menys afectat possible, no?
Reduir l'impacte al mínim possible, sí.
Efectivament.
O sigui, el 100% potser no es pot recuperar, però si reduir tot l'impacte negatiu en la mesura es pugui.
Si ens quedem només en fer l'ampliació, el que és l'obra de la tercera pista i no hi ha res més, i després, bueno, aquí també hi ha doncs, tot el tema de lligar la T1 i la T2 amb un túnel soterrani amb el tren i fer una terminal que entre la T1 i la T2... A veure, tot això, si després a darrere hi ha una exigència d'inversió per recuperar l'entorn, bueno, escolta, que paguin.
A mi, quan l'administració parla de projectes per invertir, per el tema natural, per recuperar espais, per tot aquest tema, i ja tremolo, perquè això es diu molt bé, ara es diu, les intencions i tal, però la veritat m'agrada veure què es fa, perquè exemples en tenim moltíssims. Només cal que un dia parlem, si voleu, del fracàs de les indústries d'energia alternativa, el que estan fent per Espanya, per tot Espanya, com estan omplint els camps, les muntanyes i els espais naturals de plaques, de molins d'aquells, i estan destruint l'entorn natural amb l'excusa de l'energia alternativa. Per tant, poca credibilitat, el que diguin.
Bé, com el tema donarà que parlar encara, perquè hi ha previstes manifestacions, com hem pogut escoltar abans de la tertúlia, d'aquestes associacions, plataformes ecologistes contràries a aquesta ampliació, i hi ha, evidentment, alguns dels ajuntaments afectats, directament el del Prat, amb qui tampoc no s'hi ha comptat, en aquests acords, doncs segurament continuarem parlant. Per cert, que ens hem deixat un tema que el deixarem de deures per als tertulians de demà divendres. Teniu carnet de cotxe, vosaltres, sí?
Sí.
Sí.
Teniu carnet de cotxe.
Per sort, sí.
Perquè si ens haguéssim de treure el carnet de cotxe ara mateix, potser...
Ho tindríem fotut.
Sí.
Hauríem d'anar a Cuenca, diuen, a Cuenca.
Això diuen. Però és que aquest és un problema que tampoc no és menor, perquè segurament que hi ha moltes persones que estan pendents de poder aconseguir aquest carnet de conduir per buscar feina, per tenir una miqueta més d'independència a l'hora de moure's, per fer...
Però ja
la
fa
seva...
temps, eh?
Sí,
fa
ja portem una dècada. Sí, sí. Portem una dècada.
És que...
Ja en parlarem demà, els hi deixem els deures als tertulians de demà. Senyor, senyora, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la tarda.
Moltes gràcies a tothom.
Que vagi bé. Adéu-siau.
U.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Queda t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita queda.es i truca'ns sense compromís. A Queda, cuidar-se s'escriu amb Q.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cerveseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.